Bon dia, benvinguts a la tertúlia del Vall del Monestir, avui en format radiofònic i també televisiu. A l'estudi de Cugat.cat ja ens acompanyen representants dels partits polítics en presència al ple. Per Convergència, Carles Brugaroles, molt bon dia.
Bon dia.
Núria Gibert, de la CUP Procés Constituent, molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, de bon Ciutadans, dia. Molt bon dia bon també. Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més.
Hola, què tal?
Roser Casamitjana, d'Iniciativa, molt bon dia.
Bon dia.
I també Pere Soler, del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
També tenim un lloc per al representant del Partit Popular, Álvaro Benejam, que si es vol sumar a la tertúlia, doncs serà benvingut. Volia tractar amb vostès diversos temes que es van portar a debat al ple d'aquest dilluns. Un d'ells és que els serveis educatius municipals aplicaran la tarifació social al curs vinent. Això implica que la renda de la unitat familiar determinarà les quotes a pagar en les escoles Bressol, l'escola de música i conservatori i també en l'escola d'art i disseny. La mesura que s'ha aprovat al ple d'aquest dilluns és fruit d'un acord entre l'equip de govern i Esquerra Republicana Més, que forma part del pacte d'estabilitat pressupostària. En tot cas, demanarem als representants de Convergència i d'Esquerra Republicana que expliquin aquest acord i després també coneixerem els punts de vista de la resta de partits. Carles Brugaroles.
Bon dia, doncs efectivament jo crec que és una novetat important, que és un capítol dels que mancaven en l'àmbit de la capacitat d'aquest ajuntament de fer, que podríem dir, redistribució de rendes i també, hauríem de dir també, accessibilitat a tots els serveis públics municipals per a tothom, no? Certament dins del patronat d'educació hi ha tres grans orientacions, les escoles Bressol, l'escola de música i l'escola d'art, i només l'escola de música tenia aquest esquema de tarifació. I el que hem plantejat fruit d'aquest acord d'estabilitat pressupostària amb Esquerra Republicana Més i d'altres línies, orientacions de treball que estan sobre la taula des de feia temps, era que calia millorar aquest buit que hi havia. Hem plantejat un esquema per tant de tarifació que fa dependre el preu públic que s'ha de pagar de la renda, i que és un esquema en el qual ningú empitjora, només pot millorar el preu, és a dir, baixar el preu per les famílies o per les persones, pels nuclis que tinguin dificultats de renda, i per tant doncs satisfets. Això s'acumula amb altres avantatges que hi ha, per exemple, en l'àmbit del suport de les polítiques socials, doncs per afavorir l'escolarització de nens de famílies, nens i nenes de famílies amb dificultats, i altres, famílies nombroses, etc. No? Per tant, sense afectar altres qüestions, induïm una millora que abordem aquest any 2016, aquest mateix curs 2016-2017, doncs sense saber massa bé quin, o no del tot, quin impacte econòmic tindrà, però crec que hem fet una aposta ja profunda, atrevida i agosarada des del primer dia, i que en tot cas, si cal retocar-la, doncs tal com hem vingut parlant, doncs la retocarem en el futur.
Esquerra Republicana Més, que vam presentar aquest acord.
Sí, doncs bé, estem molt satisfets perquè aquest era fruit, ja ho has dit bé, d'aquest acord d'estabilitat pressupostària, i era una de les nostres prioritats. I és veritat que en els darrers, de les darreres setmanes vam augmentar la feina per treballar-hi, perquè el que volíem és que s'apliqués en el proper curs, en el 2016-2017, com ara molt bé deia el Carles, i que de fet és veritat que s'haurà d'ajustar bàsicament perquè no tenim tota la informació i que no la tindrem fins que no ho posem a la pràctica. És una mica el peix que es mossega la cua, llavors hem dit bé, avancem-ho en el curs vinent perquè així el següent segur que estarà molt més afinat, no? Els criteris, com bé molt bé dèieu molt bé, era el criteri de la renda, també el nombre de persones que formen la unitat familiar, són aquestes dues variables que s'han de tenir en compte, i el que permetrà aquesta tarifació social, sobretot i com a destacable, és que hi haurà un sector de famílies que fins ara mai s'havien pogut proposar la possibilitat de plantejar portar els fills a l'escola Bressol o a l'escola de música o a l'escola d'art, i que ara tindran aquesta oportunitat perquè els preus serà de forma proporcional als seus ingressos, no? I això és aquest avenç. A més estem contents perquè crec que a més hem plantejat un quadre molt progressiu, molt equitatiu, que millora fins i tot propostes de tarifació social de municipis del país que fa molt de temps que ja ho estan fent i són molt experimentats, i això és una evidència, però és que a més he tingut des del dilluns que ho vam anunciar, a més a través del Facebook i ha corregut molt, doncs molts companys d'altres municipis, molts companys a partit m'han demanat, no?, que els hi passem el model, perquè realment és un model molt progressiu, perquè ja els barems estan molt més ajustats. D'aquesta manera, doncs, el fet de que sigui més equitatiu dona més oportunitats, és més equitatiu en la renda i també ho és en el percentatge de descompte. I com també deia el Carles, només per acabar, el fet de que això es complementi a més amb els ajuts socials, doncs té la gran virtut de que hi haurà famílies que hauran de pagar realment una quantitat mínima si volen portar el seu fill, per exemple, a l'escola Bressol, i d'aquesta manera a poc a poc intentar doncs, que la tarifació social sigui la que realment permeti aquesta reducció dels preus públics en les famílies i que també alliberem una mica els ajuts socials i els puguem destinar a altres temes que també són necessaris pels santcugatencs i santcugatenques.
Altres posicionaments, Núria Gibert, de la CUP?
Sí, bé, nosaltres ja ho vam dir en el ple, nosaltres ara estem en una fase expectant de com es desenvolupa, diguéssim, aquesta proposta. Evidentment és un avenç, no direm que no, perquè seria mentir. Nosaltres sabeu que sempre hem apostat per la tarifació social. El que passa que pensem doncs, que s'hagués pogut aprofundir una miqueta més tant en els trams com en aquest terme que feia servir el Carles, el tema de la redistribució. Pensem que encara hi ha rendes molt altes que tenen bonificacions que, diguéssim, que no s'escauen amb un criteri equitatiu, no són unes bonificacions, diguéssim, més arbitràries, com és el tema de les famílies nombroses, i per tant doncs, volem que passi aquest any, volem fer una avaluació conjunta, tenim ganes de fer propostes, a més, vull dir, aprofito també per dir-ho, perquè és un tema que a nosaltres doncs, ens tira molt, així senzillament, i doncs l'ideal per nosaltres seria concloure amb la consolidació del carnet de renda, que pensem que podrà creuar més dades i podrà ser més fidedigna doncs, de les realitats econòmiques i de dependències, per tant, econòmica final, no només el que entra del salari, de cada nucli familiar o de cada individu, no? Per tant, doncs aquestes dues coses, expectants, potser nosaltres haguéssim anat una miqueta més enllà, però amb ganes doncs, de participar en fer millores.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, nosaltres al ple hi vam votar a favor i també estem contents de que això entri ara mateix en marxa, però voldríem fer un parell de consideracions, a part de considerar-ho ja d'entrada una mesura positiva i que se n'ha d'aprofundir. Vale, nosaltres en aquest any hem fet un, diguem-ne, un tanteo, no? Un tanteo ja, a partir d'aquí, a veure com va, el que costa i si s'ha de millorar. Nosaltres creiem que una de les mancances, i després hi va haver una rèplica de la senyora Esther Salat, que efectivament deia que això s'havia calculat sobre el IRCS, que és un indicador i que s'havia augmentat un 30%, però nosaltres pensem que ens quedem curt. És a dir, diguem-ne que els descomptes, que ara mateix els ciutadans poden pensar que seran interessants, quan es vegi la seva renda, al final no ho seran tants. I ens ho podíem permetre, és a dir, ens ho podíem haver permès ser més ambiciosos. Però dos motius, en primer lloc, i és que la renda per càpita de Sant Cugat és força més elevada, i en segon lloc, perquè ara mateix tenim les comptes bastant sanejats i ens ho podíem permetre, no? Destinar una part del pressupost, diguem-ne, a fer una autèntica redistribució de la riquesa que fos important i que tingués una empenta i es deixés veure, no? Perquè nosaltres, a més, creiem que del que s'està parlant, que és escoles bressol, escola d'art i escola de música, pràcticament, diguem-ne, en un món ideal o com a mínim socialista o socialdemòcrata, quasi que hauria de ser gratuït. Llavors, creiem que això d'entrada és positiu, però que de l'any que ve, i això crec que ens ho trobarem, doncs haurem de ser més ambiciosos perquè això haurà quedat curt.
Rosa Casamitjana, Iniciativa.
Bé, nosaltres no podem més que estar contents de que s'apliqui la tarifació social. Ja volia recordar que en l'anterior mandat, no sé si el primer any o el segon, doncs vam presentar una moció en aquest sentit. En aquell moment jo tinc la impressió que se'ns va dir doncs, que això comportaria una davallada en els ingressos municipals i que per tant doncs, no era factible o no era oportú aplicar-la en aquell moment. Després es va aplicar doncs, en l'escola de música, no sé tampoc perquè es va aplicar primer l'escola de música i no per exemple les escoles bressol, però en qualsevol cas doncs, es va fer així. Nosaltres en el ple anterior doncs, ens vam abstenir en primer lloc perquè pensem que entenem l'urgència, que es va fer amb urgència perquè es volia aplicar en aquest curs, per tant, és un motiu prou important, diríem, per entendre-ho. Però no pensem que això no era obstacle perquè s'hagués convocat la comissió que es demanava en la moció i que, per tant, doncs, tots els partits haguessin pogut participar, potser sense una gran discussió, però com a mínim participar-hi. No va ser així. Esperem doncs, que en el procés que continuarà doncs, sí que hi participarem. Nosaltres pensem que efectivament doncs, el fet d'aplicar-ho a tres aspectes doncs vol dir que és el començament i que més enllà ho aplicarem també, doncs suposo, a les entitats esportives, etc, etc, que és realment el que nosaltres plantejàvem i tal. Pel que fa a als trams, bé, doncs també s'haurà de veure. Jo crec que de totes maneres estic d'acord que anem a cegues i que no sabem què podem fer, però tenim l'exemple de l'escola de música i per tant una mica sí que podríem saber a quantes famílies això afavoreix o no afavoreix, etc. I tenir una mica en compte el que deia abans el Sergio, que les rendes, doncs una renda de, no sé, de 1.000 euros al mes no és el mateix tenir-la a Sant Cugat que tenir-la al Prat de Llobregat, per dir alguna cosa. Però en fi, en definitiva, un aspecte positiu i esperem que puguem treballar tots amb aquest aspecte i ampliar-lo a la resta de prestacions que fa l'Ajuntament no obligatòries.
Pensa ser per tancar aquesta ronda?
Sí, home, nosaltres creiem que és una bona notícia. Així, ja d'entrada és una bona notícia. Ens sembla que és, evidentment, un avenç. Qui ho negui és que realment té una vena als ulls. Ens sentim còmodes, ja ho vàrem dir en el debat dels pressupostos i també ho vàrem dir en el ple. Ens sentim còmodes i ens sentim també, com a nostres, també, el que són el progrés en el que seria la tarifació social, però vaja, nosaltres hi posem alguns pros, no? De la mateixa manera que deia la Núria, doncs estem a l'expectativa de veure finalment com es desenvolupen aquests trams, com es desenvolupa també aquesta baixada de lo que serien les percepcions, a veure si a quantes famílies realment arriben, un interrogant de com complementarem l'atenció existent ja en el Patronat Municipal d'Educació, perquè serà una disminució dels recursos que provenen de les matrícules i per tant haurem de veure com es complementa això també, com es quantifica quina és aquesta merma. També ens sap greu no haver pogut participar, entenem que els protagonismes han de ser qui ha de ser, però posar-ho sobre la taula d'aquesta comissió de treball conjunta i poder haver treballat conjuntament una mica en tots els partits, segurament hi haguéssim pogut aportar tots el nostre granet de sorra. Entenem que els tempos s'hagin fet d'aquesta manera, per una qüestió d'estratègia política, és evident, i aquí res a dir, perquè tothom aplica la seva estratègia política quan vol anunciar mesures, i haurem de veure com precisament s'encarrila tot això i possiblement no podrem treure'n conclusions fins al curs 2017-2018, que serà doncs la primera gran prova de foc per veure com s'haurà consolidat aquesta tarifació social, com haurà repercutit sobre les famílies i quan i quin cost haurà tingut això. Només una petita reflexió, és dir, està molt bé aplicar tarifació social, sobretot també a l'escola d'art, però a nosaltres ens agradaria també complementar-ho amb intentar dignificar l'escola d'art, perquè molt possiblement se'ns caigui l'escola d'art i al final no podem aplicar la tarifació perquè l'equipament se'ns està quedant petit, l'equip docent s'està queixant i per tant potser el que estem fent és aplicar una tarifació social a una escola d'art doncs, que té certes mancances també a nivell d'equipament i a nivell de projecte educatiu.
Esquerra Republicana, aviam a contorn.
Sí, no, només dic que jo ho havia, quan vaig tenir ocasió de dir-ho més a nivell individual, però que certament ja fa temps que hi ha molts grups municipals al ple de Sant Cugat que demanen això i concreta aquesta moció de la qual parlava Iniciativa, que demanava aquesta comissió de treball, però bueno, torno a justificar com a mínim per part nostra que ha estat teníem certa pressa per poder aplicar el curs que ve i que tot això no exclou que ho puguem fer immediatament després del setembre quan ja tinguem dades damunt la taula i que per tant ho podem treballar molt millor entre tots i que també nosaltres volem anar encara més enllà si realment hi podem anar, perquè quan veurem les dades i la repercussió econòmica que té és quan ens podrem plantejar fins a on de més enllà podem anar, però evidentment per part d'Esquerra sempre anirem més enllà que calgui per tal de que els preus públics siguin equitatius i en funció de la capacitat econòmica de tothom. I només a tall de curiositat, no? Que avui en aquesta taula tenim representada l'ala més radical de Ciutadans, no? Perquè realment a vegades costa ubicar on estan Ciutadans en depèn de quines resolucions i m'ha semblat que avui aquí a l'ala radical, que jo ho celebro perquè amb aquest tema
és bastant senzill,
doncs ho heu fet complicat fins ara, però amb aquest tema doncs estarem d'acord segur.
Convergència, després Ciutadans, que hi ha un altre torn.
Dos coses. Una, abans de l'alar radical de Ciutadans, deia que potser això hauria de ser gratuït. Vull recordar que gratuït no hi ha res. Aquí el que estem dirimint és qui paga. Si paguen els usuaris o si paga tot, tothom. No? I per tant també els no usuaris li donen gratuïtament, doncs, per exemple...
M'has entès, no? M'has entès, no? El que vull
dir. Sí, potser hauria de ser gratuït. Doncs, jo crec que és molt dubtós que hauria de ser gratuït. I una altra cosa és que, sobretot, per exemple, en un tema com una escola bressol, que té una connotació que va més enllà de la docència, molt més enllà, doncs, home, jo crec que aquest pas era necessari, i això nosaltres mateixos ho plantejàvem des de feia temps, no? aquest tema era necessari. Per tant, la gratuïtat dels serveis públics, a veure, jo, aviam, aquí podem dir, tot gratis i no sé quantos, i pensar que algú ens votarà per això, no? Però hem de ser una mica seriosos i dir, no, mira, tot el que és gratis per aquest col·lectiu ho paga la resta del col·lectiu, perquè els diners no són de l'Ajuntament, per tant, no ens oblidem d'això. I el segon tema, la tarifació social, jo constato que està molt de moda, i que fa molts anys, per exemple, Iniciativa, no, tarifació, com si fos la solució del problema, diguem, de la desigualtat i tot això. Jo dic que és un instrument, no? Jo reivindico que aquest Ajuntament fa molts anys que té polítiques de redistribució de rendes i que les ha aprofundit molt durant els anys de crisi, sense fer, en la majoria dels casos, tarifació social. Per què no l'ha fet, la tarifació social? Perquè és difícil de gestionar. Li obligues al contribuent a portar molta documentació i obligues a l'administració a gestionar-la. I en canvi hi ha hagut altres instruments, i ho hem fet, per exemple, amb fiscalitat, allà on es pot. Clarament hi ha tipus diferenciats en funció del patrimoni o de la renda allà on es pot. En el cas d'un ens municipal només pot ser amb els tipus diferenciats de l'IBI, que en aquest cas els grans propietaris paguen el doble en tipus, o sigui, paguen el seu tipus impositiu és més el doble que el de la resta, no? En els capítols amb els quals la llei ens ho permet. En temes de, ja ho vam fer en temes de famílies nombroses, que vam posar topalls i vam tarifar també a la bonificació. En fi, hi ha diverses línies en la fiscalitat, però el paquet gros està en el pressupost de serveis socials. Els instruments de distribució de rendes, el paquet gros està en el pressupost d'aquí, a serveis socials, no? I és on hi ha, per exemple, els ajuts de l'escolarització i moltes altres coses. Vull dir, no partíem de zero, ni molt menys. I és un capítol que tothom sap, i donant resposta a les necessitats que ha induït la crisi, doncs que ha crescut molt. Per tant, jo crec que la tarifa social és un instrument més. És un instrument que pot funcionar molt bé, i que ara l'apliquem amb, diguem-ne, contents, perquè, i insisteixo, crec que aquí teníem el principal buit que teníem en l'àmbit de la redistribució i de l'accessibilitat dels serveis públics a part de la ciutadania era el patronat. Però de totes maneres estudiarem d'altres, i ara hem fet la primera tongada, era urgent perquè teníem que arrencar de cara al curs 16-17, vaig convocar especialment el regidor d'Iniciativa per dir-li, mira, hi havia aquesta urgència i no hem pogut fer la comissió, però l'hem de fer, la comissió, perquè hem d'estudiar moltes coses, però aquesta era urgent, és econòmicament, jo diria, el més important, no estudiarem d'altres, però situem una mica l'abast de la mesura allà on el podem situar.
Sergio Blázquez, que li donen a Puntor, també.
Sí, per fer diverses, comentar assumptes que han sortit, diguem, en la tertúlia. Evidentment no hi ha res que sigui gratis, no? Potser, diguem-ne, el sol o l'aire, com a mínim, i algun dia imagino que també ens farem pagar per ells. Però vaja, quan parlem que en els països nòrdics l'educació és plenament gratuïta, ja s'entén que, per exemple, es fa perquè es paguen bastants impostos o molts impostos, no? Però ja, diguem-ne, de forma planera podem dir que
paguen els pares... també paguen molts impostos, això.
Bé, no, però hi ha encara més. Però,
ingressen molt més, també.
Tampoc vull anar... Exacte, ens centrarem a Sant Cugat, i llavors, quan parlem que això és gratis, diguem-ne, dir-ho de forma planera, que al final, diguem-ne, això, evidentment, diguem-ne, ho ha de pagar algú i ha d'invertir algú. En quant al Patronat Municipal d'Educació, jo crec que no serà, diguem-ne, un... És a dir, el que li pugui afectar, diguem-ne, no serà massa important, perquè això també es va dir al ple, ens ho podrem estalviar en els serveis socials. Vull dir, o sigui, hi haurà uns fluxos, i no crec que sigui tan desgavell a nivell econòmic. Això ho diem, no ho han defensat vostès com a mínim al ple. Escoles bressol, sí, magnífic dir que hi hagin uns ajuts ara més importants, però encara, que ens ha de posar de relleu, que trobar una plaça pública en una escola bressol al centre de Sant Cugat és molt, molt complicat. Jo mateix com a pare ho he patit, i molts altres pares també ho han patit, que potser a la perifèria és més fàcil, però...
Et refereixes a places?
Sí, sí, és a dir, sí, una escola bressol al centre és molt difícil que donin la plaça, salvo que el nen tingui algun tipus de malaltia, etc., és molt complicat entrar-hi, això, diguem-ne, et dono fer, i crec que molts pares, potser s'estan pillant, en donaran fer. Un altre tema, Comissió Informativa d'Economia. Se'ns va dir, certament, encara que jo estigui en favor de la tarificació social, se'ns va dir que, com a mínim, es faria algun tipus de reunió en el qual la resta de partits en podrien parlar o durant la nostra opinió prèviament a que s'aprovés la tarificació social. I per últim, però ja vull dir, això lliga de vegades amb el modus operandi de l'equip de govern, que per exemple ara mateix doncs, ens hem enterat, també es va dir a la Comissió de Cultura que algun dia es parlaria de l'Ateneu, mai se'n va parlar, i ara per mitjans de comunicació ens entrem doncs, que ja està presa la decisió que hi vagi a la casa de Jaume Andreu amb, diguem-ne, ja tot fet.
Iniciatives que és la CUP?
Bé, més enllà que les coses ens entenem, però això que ho he dit mil vegades i aquesta és la 1001, no, només volia recordar una cosa al Carles Burgalós. És evident que els serveis socials donaven ja molts ajuts, és evident, però a nosaltres, diríem, més enllà de que estigui o no de moda la tarifació social, pensem que és una cosa més equitativa i que fa que la gent no hagi de passar per serveis socials, i crec que això conceptualment i des del punt de vista fins i tot personal comporta una altra cosa, sobretot per part de l'individu que hi ha d'anar, m'ho imagino. I per tant, doncs, ja dic, independentment del que pugui estar de moda, nosaltres apostem per la tarifació social, i si això comporta disminuir els serveis socials, doncs molt millor, l'únic que volia aclarir.
Sí, jo volia posar un accent en aquest sentit, sobretot diferenciar el que serien les formacions reglades, que per nosaltres també la formació doncs, ha de ser el màxim accessible, accessible universal, és evident, i els municipis doncs, com una altra administració també han de garantir que ho sigui per tothom, doncs, perquè és dret a l'educació, però per, o sigui, si hi ha alguna cosa per sobre i costa jerarquitzar, és el tema de les escoles bressol. O sigui, no només costa trobar plaça, sinó que tenen uns preus molt allunyats del que són les rendes mitges del país, però també de la pròpia ciutat, i aquesta redistribució potser és una redistribució més transversal. Ja per, jo això que deia la Roser, potser fa cosa amb els serveis socials i demés, bueno, és que els serveis socials, diguéssim, abans no hi vas, la gent fa de tot, demana ajuda als pares, si de cas deixa la feina, agafa una feina més precària, el que sigui, perquè a vegades doncs, els serveis socials doncs, són l'única opció i per tant estan a un segment concret de la població, i en canvi jo almenys tot el meu entorn té problemes seriosos per pagar l'escola bressol, té problemes seriosos perquè estem parlant que a Sant Cugat tenim exclusions que se sumen a la pròpia de la crisi estructural que vivim, que és la de l'habitatge. Estem parlant de si d'uns preus de 300 o de 300 i pico euros o de 400 euros en alguns casos d'escola bressol, més un preu mitjà de 800 euros d'un habitatge, doncs facin números i intentin posar-hi en aquests números, per exemple, una mare soltera, que evidentment en aquest cas doncs, segurament sí que seria un perfil més de serveis socials i de més, però només que siguin dues persones que tenen uns sous, diguéssim, mitjos, ja van absolutament escanyats, i llavors el que han de fer és prendre decisions com potser deixar la feina perquè no surt a compte, portar feina. És a dir, el tema de les coses socials és molt més dramàtic del que ara diguéssim poguéssim aprofundir, i ha causat bastant més preocupacions i patiment en alguns casos del que ens puguem imaginar. Per tant, tota tarifació és benvinguda, però encara pensem doncs, que s'hauria d'aprofundir fins a la gratuïtat.
És a ser Convergència Esquerra i tancarem.
Sí, a més ho deia, enganxant el que deia la Núria, sí que és cert, hi ha moltes casuístiques. Parlem de tarifació social, però les casuístiques de la nostra ciutat i dels nostres ciutadans són molt diferents. No? Ens parlàvem com ens acostem als serveis socials, costa molt arribar-hi. I un cop hi vas, inclús això que deies de l'entorn, et pregunten si el teu entorn, si tens xarxa per poder, o sigui, també et grava a l'hora de donar-te ajuts, i això és molt, per mi, jo trobo molt, molt greu. Jo vull recordar també que molts d'aquestes partides de serveis socials, moltes són finalistes i que no provenen ni del propi ajuntament, sinó que provenen d'altres administracions i que van a parar directament, i llavors diem tenim una bossa de serveis socials molt gran, però el que passa és que venen els diners i es destinen finalment doncs, a beques menjador, o es destinen a transport escolar, o es destinen a ocupació, etc. Per tant, anem al tanto amb el tema de que diem tenim una bossa molt gran de serveis socials, però també vull recordar que la bossa de contingència de l'any passat, per exemple, no es va exaurir, que teníem encara un forat, per tant està bé. A hores d'ara, no sé si ara, jo no ho recordo, però no sé si es va dir què podria ser a nivell de quantitatiu en el Patronat Municipal d'Educació, perquè diem, el Sergio deia no semblarà perquè ho traurem d'un altre lloc, no és així, surt directament del Patronat Municipal d'Educació i haurà de ser una subvenció, o haurà de ser incrementar el pressupost municipal sobre el Patronat Municipal d'Educació. Això encara no ho hem quantificat, o no ens ho heu dit el que seria quantificat. Llavors jo crec que seria bo intentar fer una previsió de quin és el cost de tota aquesta tarifació social. És difícil, engegant, engegant també ho dic. I l'última qüestió, i que jo crec que és important, és que ho ha apuntat el Carles, és el tema de les dificultats per demanar subvencions i de les dificultats de la tramitació de tot això. I aquí ens trobem una problemàtica no només respecte a la tarifació, ni tampoc respecte a serveis socials, sinó al creuament de dades que tenim, i la disponibilitat, i la llei de protecció de dades, i aquí hi ha una dificultat molt afegida. Jo crec que les administracions, una de les reformes que hauria de fer l'administració local és intentar, l'administració local i totes les administracions, intentar facilitar aquest creuament de dades i de no haver de marejar el ciutadà de demanar els papers, les rendes, el seu estatus, la partida de naixement, si fa falta, la cèl·lula d'habitabilitat. És a dir, tota aquesta documentació hauria d'estar resolta. Hi ha altres països que la tenen resolta amb un número. Tots veiem en les pel·lícules que als Estats Units funcionen amb el número de la seguretat social, no amb el DNI, sinó, i allà surt totes les dades, els cotxes, les propietats. Jo crec que hauríem de fer, és una reflexió fora de guió, però hauríem de fer aquesta reflexió, sí, hauríem d'avançar cap a aquesta simplificació de la tramitació de dades.
Totalment d'acord, hauríem de fer una hisenda pròpia.
No fa falta, no fa falta. Es pot combinar a través d'altres.
És broma, és broma.
Centrem-nos al debat i anem al gra, perquè m'agradaria tractar un altre tema abans de marxar.
No, ja, a veure, poc més a afegir jo. A veure, totalment d'acord, eh? És a dir, no, la idea no és que tota la redistribució passi pels serveis socials, ja tots coneixem les connotacions que té, eh? El que vull dir és que hi ha molts altres instruments a banda, i que la incidència de la tarifa social, que essencialment és en preus públics, òbviament és petita, perquè els preus públics en l'estructura de despesa d'una família és petita, eh? Que hi ha moltes altres coses, però totalment d'acord. També amb el que deia el Pere, que va una mica amb la línia aquesta del carnet de renda, després l'indicatge ciutadana, no? Que ens sembla
que
té un abast molt més ampli. És un tema que ja l'estem treballant, ja fa un temps, és complicat, n'hi ha poques experiències, el conjunt de l'Estat. Hem conegut una que és interessant, però que és, té profunditat, eh? Però efectivament, tenir les dades de tothom, totes les necessàries i sempre actualitzades, tècnicament no té gaire complicació. El problema és les fonts, eh? I com això ho gestiones respectant la privacitat de tothom, i per tant converteix en una cosa que li diem targeta, però pot ser és un arxiu digital, això, no? I que pots utilitzar per tot, per l'autobús, per l'esport, per qualsevol cosa, eh? I això seria, ostres, això és molt interessant, sí.
Fer una broma, els comptes de Panamà us costarà de trobar-los, no?
Els
comptes de Panamà us costarà de trobar-los, no?
No, hi ha gent que anirem directament a segons qui, que sabem que tindrà comptes a Panamà, o sigui que és fàcil.
Parlem d'altra qüestió que es va tractar en el ple, en aquest cas en l'audiència ciutadana. L'Associació de Veïns de Sant Cugat Centre va denunciar que aquesta zona del municipi s'ha convertit, diuen, literalment, en un bar i restaurant gegantins, la qual cosa, va dir aquesta associació, no permet el descans dels veïns. La portaveu de l'entitat va explicar que ha crescut molt el nombre de terrasses i que es continuen donant llicències. La representant d'aquest col·lectiu demana mesures al consistori i no descarta mobilitzacions si no s'aconsegueix millorar la situació. Això ha coincidit amb una notícia que hem sabut darrerament, que sobre l'experiència sancionador, el bar Baobab, per obrir fora de l'horari permès la nit de Nadal, el que va generar diumenge passat una concentració ciutadana davant d'aquest establiment, i també amb les negociacions obertes del pacte per la nit. M'agradaria conèixer l'opinió dels partits polítics respecte a aquesta situació que va explicar aquesta veïna, aquesta representant veïnal, i què consideren que es pot fer per intentar trobar un punt de trobada entre la gent que vol gaudir del centre i la gent que vol descansar. Els demanaré de brevetat perquè falten 14 minuts i hem d'anar al gra. Carles Brugueroles.
Tema complicat, de trobar el punt d'equilibri, no?, entre la vitalitat que volem als nostres carrers i el descans veïnal, que moltes vegades estem pensant en la nit, però d'altres vegades no és només la nit, clar, hi ha nadons, hi ha, en fi, hi ha gent que necessita... Però jo crec que es tracta d'intentar trobar el consens a través de la participació, no?, que s'està fent, probablement de fer aquest pacte per la nit, que també és un instrument que genera una certa controvèrsia pels formats, però bueno, en tot cas, doncs, anar-lo depurant fins que siguin capaços de trobar aquest punt d'equilibri. Jo crec que Sant Cugat és una ciutat que vol descansar i que aquesta dinamització i la certa activitat nocturna que hi ha d'haver, doncs, ha d'estar ben regulada, ha d'estar molt ben regulada, eh? I el tema Baobab crec que ja es va fer públic ahir o abans d'ahir, no?, una mica quina era la reacció de l'Ajuntament. Bueno, però el primer que s'ha de dir és que això passa perquè hi ha veïns que denuncien. Si no hi ha veïns que denuncien, aquestes coses no passen. En tot cas, hi havia un incompliment de greu, de profund, amb una circumstància puntual dintre d'un establiment que no té cap problema, eh? I que, en fi, que la sanció que s'imposa és una sanció més simbòlica que no pas d'allò, sembla ser, eh? I crec que es va fer pública ahir, però no vull avançar-la si és que no s'ha fet pública,
eh? Investigarem, doncs. Procés constituent.
Jo crec que el quid de la qüestió està en que el Carles diu els veïns que denuncien. O sigui, nosaltres tenim un model de conflicte, tenim un conflicte de model de ciutat que diguéssim que està en ebullició, i llavors jo penso que el govern fa cas, o ha fet cas durant molt de temps, a una part. Si el sistema per resoldre aquest conflicte ha sigut agafar el telèfon, en molts casos ha sigut agafar el telèfon, trucar i queixar-se, només s'ha sentit una veu. I si se li ha fet cas, en aquesta veu doncs, se li ha donat un protagonisme que potser no és, diguéssim, el que li pertoca per població. Això ho hauríem de mirar. Jo crec que l'administració en aquest cas el que li toca és mediar i buscar, diguéssim, mecanismes que permetin tenir un pacte ciutadà d'ús de l'espai públic, no? De silenci o de nit, o de gent jove o de gent gran, fugint dels estigmes, d'ús de l'espai públic i de vida al poble, no? Que tingui aquest cert consens. Si en comptes d'escoltar, si només féssim cas als veïns que denuncien, ara es posés de moda que tots els veïns que els hi agrada que hi hagi vida al carrer també truquessin, doncs, o que per exemple el carrer està molt mort, truquin i denunciïn que el carrer està molt mort, tindríem una guerra de telèfons i de trucades que seria absurda. És a dir, que els veïns denunciïn, crec que evidentment com a govern li han de fer cas, però ho han de deixar en la categoria que és la d'anècdota. Nosaltres ens encarreguem de mirar per la Generalitat, i el que tenim és que tenim un conflicte en l'espai públic. S'han donat moltes llicències, és cert, es van donar en un moment determinat moltes llicències que han fet un ús i un abús de l'espai públic, i això s'ha de regular d'alguna manera, però clar, un cop donades, la persona que viu d'això doncs s'ha de fer molta cura. Evidentment la gent necessita descansar, jo també, tots necessitem descansar, no només la gent gran, la gent jove, els doncs, absolutament tothom, i la gent necessita fer ús de la seva ciutat. Són dues necessitats que no necessàriament han d'estar contraposades, ni s'han de fer mal l'una a l'altra. S'han de buscar els espais i s'han de fer molta pedagogia.
Ciutadans?
Sí. Jo, amb tots els respectes de la senyora que va fer la intervenció, i que estic segur que tindrà una gran part de raó, jo crec que em va fer un gran massa, eh? Gran massa, i potser seria aquí una mica dolent. Jo crec que això li va anar força bé a l'alcaldessa, li vaig trobar, diguem-ne, que va fer potser una mica més de ressò del que convenia, i em va donar la sensació, la suspicàcia, de que aquí podia haver-hi darrere ja d'entrada un intent de dinamitar el que seria el pacte per la nit o condicionar-lo. I has de ser sincer, perquè em va donar aquesta sensació. Això no treu, diguem-ne, que hi puguin haver casos puntuals al centre de persones que puguin tenir conflictes. Jo mateix visc al centre, tinc un bar a sota, i asseguro que puc dormir en plena normalitat. Llavors això s'hauria de redreçar un altre cop al pacte per la nit, però ja d'entrada no intentar condicionar-lo, perquè al final, diguem-ne, les negociacions si no arribaran a bon port. Llavors animar que tots hi participin i totes les veus es puguin veure implicades. També es va dir, i a més era cert, que no es podia fer des de l'Ajuntament cap prohibició de que algú pogués llogar un local i que vagi adreçat a la restauració. Amb això vull dir que ens hi trobarem en aquesta situació, encara que la vulguem impedir. La senyora alcaldessa va dir que, diguem, en cas de no ser així, es podria arribar a fer prevaricació, però vaja, això ho hem de redreçar al pacte per la nit, però sense condicionaments previs, perquè si no, al final ens hi farem mal.
Esquerra Republicana més?
Sí, a mi malauradament també em va donar aquesta sensació l'altre dia al ple i altres vegades, no? Quan hi ha les queixes dels veïns, del nombre que sigui, i l'altaveu que tinguin, que estic molt d'acord amb la Núria, si a vegades quan hi ha assegut al ple tens la sensació que només falta que mirin i assenyalin i diguin, ah, doncs miri, això va a queixar-se doncs en els partits que estan a favor del pacte per la nit, que això no vol dir que siguin els partits que estan a favor de que Sant Cugat cada nit sigui una festassa, perquè entre altres coses no ho és. Però quan les coses es comencen malament, normalment acaben malament. I quan tenim un pacte per la nit que no s'ha complert des del minut zero, que a costa de decret unilateral s'ha anat canviant en funció de les trucades que rebien aquí a l'Ajuntament, llavors passa el que passa. Després no ens oblidem, tenim unes ordenances per terrasses que encara no les hem vist enlloc, que també passaria per ordenar tot això que deia. I quan el Carles parlava de que ha d'haver-hi un equilibri entre la vida, el carrer, l'oci, entenc, no?, i el descans, és que estic d'acord, és que el problema és que no hi ha aquest equilibri. És que la prova d'això, no sé, el dilluns passat vam sortir del ple, tu surts del ple a les 11 de la nit com l'altre dia i tens la sensació que són les 3 de la matinada. És que la dificultat la tens per anar a sopar o per anar a prendre alguna cosa. I dic sopar i prendre alguna cosa, no organitzar ja un tablado flamenc al mig del carrer, perquè entre altres coses no en tenim ganes perquè estem cansats, no? Per tant, el que sí que em preocupa de l'altre dia, i de que jo crec, jo tinc la sensació, malauradament, que s'anirà repetint cada ple en cada audiència pública, és que estem polaritzant el debat i que el govern el polaritza encara més. I el govern el que ha de fer és una funció de mediació, és una funció de complir els acords, és una funció d'apoderar la gent perquè s'impliqui, per exemple, en aquest pacte per la nit, que era un instrument perfectible, però que donava, diguéssim, la possibilitat de sortir d'aquest conflicte, que això deu passar a moltes altres ciutats del món, i en canvi no s'ha fet. I aquest és l'error. Quan polaritzem els debats i enfrontem a dos col·lectius per englobar-ho tot una mica, socialment tenim un problema, i això no podem continuar d'aquesta manera. La realitat en aquests moments és que Sant Cugat és molt complicat poder sortir a la nit fins a una hora, no comprensible, no, lo següent, perquè no pots anar enlloc. I això, perdoneu, però no és normal.
Iniciativa i després PSC.
No és normal, Carles.
Bé, jo crec que efectivament, lo que mal empieza, mal acaba, que diuen aquells. I jo crec que el pacte per la nit va començar, potser va començar bé, però es va torçar de seguida, es va transversar, si més no, i en aquests moments jo crec que el continuem tenint malament. Si jo no ho tinc mal entès, s'han convocat 3 reunions per separat, un pels restauradors, l'altre per no sé què, l'altre per qui passeja, llavors com podem posar d'acord els que passegen, per dir-ho d'alguna manera, amb els restauradors. Per tant, jo crec que aquesta no és la manera. I efectivament, doncs, quan un ve a protestar, efectivament, exagera totes les seves coses. I sembla, doncs, que tothom estigui en contra, que tothom no pugui dormir, o que ningú pugui dormir, que els nadons no sé què, que tothom hagi de prendre ansiolítics, etc. Jo crec que la cosa tampoc deu ser tan dramàtica, però en qualsevol cas, bueno, cadascú manifesta com vol i té el dret de fer-ho, però jo crec que el pacte per la nit s'ha de redreçar, però s'ha de redreçar allò que diu, des de zero. I aquesta represa que s'ha fet, jo crec que no ens portarà a bon port, tinc la impressió.
Pere Soler?
Sí, si ens remuntem a l'anterior mandat, vàrem tancar un pacte per la nit, que nosaltres en el moment que es va tancar ja vam dir que era un pacte que naixia mort, perquè era un pacte de difícil equilibri, on realment quedaven molts serrells fora del pacte, i no només això, sinó que a més doncs, l'equip de govern no el va posar en marxa. Per tant, naixia de mort, es van embrancar amb unes discussions en què la primera reunió va tenir molt d'èxit, estic parlant de fa 4 anys, va tenir molt d'èxit, i la segona reunió doncs, es va quedar l'aforament a la meitat, i part dels restauradors hi havien marxat. I al final es va acabar monopolitzant, també és cert, el pacte per la nit, només amb unes determinades veus, també s'ha de dir, vull dir, no només. Aleshores, quan venen els veïns al ple i es queixen, primer, tenen tot el seu dret a queixar-se, segon, tenen tot el seu dret a expressar quins són els seus sentiments, perquè no venen a queixar-se només per un dia, sinó que venen perquè és reiterat, és molt... Jo comparteixo que és molt molest tenir una casa i al costat un soroll, un rum-rum, un soroll, etc. Per tant, això jo no ho qüestiono, tenen tot el dret a fer-ho i a més segurament tenen tots els arguments per fer-ho. Tampoc qüestiono a la gent que vol passar-s'ho bé, però sí que qüestiono el desgavell que tenim en l'ús de l'espai públic. Tenim una ordenança inexistent de terrasses i ocupació de via pública que des del PSC fa 10 anys que estem reclamant i que se'ns està dient que l'estan fent, que l'estan fent, que l'estan fent. Han passat diversos regidors de comerç i no s'ha fet. És un desgavell. Cada restaurador posa els paraments que li dona la gana. Ocupa la via com vol. Venia la policia i li deia, ara et dono 5 taules, demanes permís per 10, però després te la restringeixo per 5 un altre cop, ara ets una plaça, ara ets un carrer, ara ets... És a dir, hi ha un desgavell. Jo crec que hi ha una manca d'autoritat també amb el tema de l'ocupació de via pública, de qui ha d'exercir l'autoritat de l'ocupació de via pública i de com s'ha d'exercir. Una discrecionalitat, hi ha restaurants i hi ha restauradors que obren a determinades hores, altres no els deixen, els sancionen i tal. No vull posar sobre la taula la UAB perquè jo per mi estava amb el que es deia. És una anècdota molt complicat. I el pacte per la nit el que ha de fer és endreçar tot això, però s'ha d'endreçar també a partir de les ordenances i s'ha de respectar el que al final s'acordi doncs, en aquest pacte per la nit. Si s'arriba a algun acord, nosaltres hi treballarem, però també que veiem de difícil solució.
Carles Morales, li ha donat un torn, breument, si us plau, que hem de fer.
A veure, molt sorprès, eh? O sigui, molt sorprès que Esquerra, per exemple, ens digui que nosaltres polaritzem el debat. Nosaltres el que estem buscant és el consens, eh? Aquí, sorprès també de l'utilització de la paraula conflicte. Jo el que crec és que sí que hi ha partits aquí, que estan atiant el tema perquè potser grups, no?, que igual no entenen o no tenen prou clar que la llibertat dels uns acaba on comença la dels altres, doncs això s'està atiant, i que l'ús de l'espai públic és de tothom. L'espai públic també és el dret al silenci quan toca. Llavors, això és un equilibri que s'ha de jugar amb cautela.
Es diu cinisme,
no ens oblidem,
cinisme, sobretot.
Nosaltres, hi ha conflictes, tot al contrari, nosaltres estem buscant els punts de trobada. Jo crec que hi ha altres partits aquí representats que estan buscant, diguem-ne, un rèdit d'aprofitar, diguem-ne, una sensació per part de grups en general joves, no vull estigmatitzar ni res d'això, de dir, ara clar, que dilluns a la nit, dilluns a la nit hi ha restaurants oberts fins tard, i aleshores cadascú dintre de casa seva, sense emprenyar els altres, que faci el que vulgui, però l'espai públic, doncs, això ha d'estar, ha de tenir límits, jo crec que és de sentit comú, i això, doncs, si anem dient, home, no, escolta, no hi ha límit, home, ja sé que tothom hem proposat límits, però home, això ho hem de posar dintre d'un marc racional i assenyat.
30 segons per la CUP i marxarem.
És evident que s'han de posar límits. L'espai públic per nosaltres és una disputa. El conflicte no necessàriament és dolent. El conflicte vol dir que hi ha perspectives diferents, i nosaltres entenem que conflictua, i entenem que qui ho ha polaritzat, perdona'm Carles, però heu sigut bastant vosaltres, perquè heu atiat els veïns, els heu enviat contra aquells col·lectius, sense estigmatitzar, aquells col·lectius, aquells grups que simplement defensaven fer un ús de l'espai públic per fer o cultura popular, o fer concerts, o reivindicar música en directe. Ha sigut discrecional i ha sigut arbitrari l'ús de l'espai públic fins avui.
Però a quins horaris?
En els horaris que siguin, en els horaris de Sant Joan. Però és que històricament s'ha celebrat, per exemple, Sant Joan. Això, la nostra cultura, tota la vida l'ha celebrat. Històricament s'ha celebrat el 24 de desembre. Històricament s'ha celebrat els caps de setmana. És a dir, no ens estem inventant res nou. És una cosa que la nostra cultura mediterrània porta centenars d'anys fent. Per tant, el conflicte amb l'espai públic, si el volem obviar, el podem obviar, però el tenim, eh?
Han quedat clars els posicionaments. Em sap greu, hem de tancar l'hora, perquè gairebé són les 10 del matí. Carles Brugarola, Núria Gibert, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Roser Casamitjana i Pere Soler, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Vostès, els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia a la web de cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.